països tercers que no produeixen en les mateixes condicions que s'exigeix a Europa.
És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i 5 minuts, divendres, 9 de gener, bon dia. Aquest mes de gener es compleixen 10 anys de l'arribada de la propietat americana al Mallorca. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començam les portes d'avui, com comentàvem. Aquest mes de gener, dia 4, es varen complir 10 anys de l'arribada de la propietat americana al Mallorca. Una propietat americana que n'ha viscuda, es podrien dir, de tot colors, des de que va aterrar a l'illa. Descensos, una temporada a segona B, també ascensos importants a segona, el primer any de segona B, i també a primera divisió, i també èxits com disputar una final de Copa del Rei o una Supercopa d'Espanya. Això per el que fa al nivell esportiu, però també una propietat americana que ha fet molta feina per intentar que el Mallorca sigui solvent. 10 anys fa que va arribar aquesta propietat, aleshores, de la mà de Robert Sarver. Analitzarem el que ha canviat en el Mallorca, dins el Mallorca, dins el club, tant esportiva com econòmicament, des de l'arribada d'aquesta propietat americana. Ho farem amb en Xavier Ginesta, que és periodista i professor de l'Universitat de Vic i que ha fet una anàlisi de l'arribada de propietats estrangeres al futbol espanyol, amb especial atenció, perquè viu a Mallorca, en aquest canvi de propietat que va arribar fa 10 anys en el Mallorca amb aquesta arribada de la propietat americana. M'ordonarà la seva opinió i també mos valorarà com veu el futur de l'entitat mallorquinista. Pel que fa a la part esportiva, l'equip avui ha entrenat a Son Bibiloni, ho ha fet a les baixes ja conegudes de Morlanes i també del capità Antonio Raillo. Veurem què fa Iago Barrasate, veurem què fa el tècnic mallorquinista, quin canvis farà, obligats. Tot fa indicar que si no vol moure moltes coses, Cumbula sigui el substitut de Raillo i Omar Mascarell podria entrar en el centre del camp per substituir a Manu Morlanes. Això, si no vol moure molt, però també podria fer altres canvis, com per exemple apostar per una defensa en tres centrals. Analitzarem aquest partit amb en Tomàs Llibert, el nostre míster, i també escoltarem en Samu Costa, el jugador portuguès, que ha parlat del partit de diumenge a les 2 a l'estadi de Vallecas. També ha parlat avui el tècnic de la U d'Eivissa, en Miguel Álvarez, a la prèvia del partit de diumenge importantíssim i complicat a Cartagena, un partit que podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa de Miguel Álvarez i sabrem la darrera hora del conjunt pitius amb el nostre company Raúl Medrano. També entrevistarem a Sandra Torres, la portera del Balears, perquè el conjunt balearico torna a la competició després de gairebé un mes d'aturada per mort de les festes de Nadal. El Balears femení que ocupa la 8a posició a la classificació i diumenge rebrà la visita de la Tenerife i, com no, també avui serà dia per fer prèvia de futbol sala, perquè demà a les 5 a Còrdoba juga el Palma Futsal, el conjunt d'Antonio Vadillo, que visita a l'equip andalús. A veure si suma aquesta segona victòria d'aquesta setmana després de guanyar en aquesta jornada intersetmanal al Manzanares, al Palau Municipal d'Esport de Son Moix. Recordeu que després d'aquest partit contra el Còrdoba, la Lliga a la primera divisió s'atura un mes perquè es disputa l'europeu, un europeu que jugarà el jugador del Palma Futsal, Mario Rivillos. I també donar l'enhorabona a en Mateu Busquets, a l'àrbitre mallorquí. Ahir parlàvem que havia de dirigir el partit d'ahir, les semifinals de la Supercopa d'Espanya, entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. 2-1 va guanyar el Madrid i s'ha de dir que l'àrbitre mallorquí va acabar el partit amb una molt bona nota. Pràcticament cap errada va cometre l'àrbitre balear Mateu Busquets Ferrer en aquest partit de la Supercopa d'Espanya. Per tant, enhorabona per l'àrbitre mallorquí. Una i 10 minuts. Au-do, tot d'una parlant de la plana esportiva del Mallorca i analitzam el partit de diumenge a les dues a Vallecas contra el Rayo Vallecano, un partit complicat, un camp sempre complicat. L'estadi de Vallecas, però abans, com vos deia, aquest mes de gener es compleixen 10 anys, que se diu aviat, de l'arribada de la propietat americana en el Mallorca. Ho va fer de la mà de Robert Sarvert i Vianus Klaassen, bon, recordareu, com a president en aquella època en el Mallorca. Han canviat moltes coses. El Mallorca ara mateix es troba a la màxima categoria, a primera divisió, però durant aquests 10 anys la propietat americana ha vist en el Mallorca a segona B, a segona, a primera, jugant final de Copa del Rei, i també hi ha hagut canvis importants, sobretot també la remodelació de l'estadi de Son Moix. Volem parlar d'aquest canvi que ha generat en el club mallorquinista l'arribada de la propietat americana, i per això volem parlar amb en Xavier Ginesta, que és periodista i també professor de la Universitat de Vic i que ha fet un estudi de l'arribada d'aquestes propietats estrangeres en el futbol espanyol i s'ha centrat sobretot en l'arribada de la propietat americana en el Mallorca ara fa 10 anys. Una i 11 minuts, parlam amb en Xavier Ginesta. Xavier, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Molt bé. Fa 10 anys ja que va arribar la propietat americana en el Mallorca, just avui fa 10 anys, amb en Robert Sarver, en aquell temps al capdavant. Tot d'un entrem en detalls d'aquest canvi de la propietat americana, però així, en general, quina valoració podries fer de tot el que ha passat en el Mallorca des que va arribar aquesta propietat?
Home, jo crec que si anem una mica a la valoració global, jo diria que s'ha complert bastant el que en els seus inicis es va vendre, en aquest sentit. Perquè si us en recordeu, el que es va plantejar o que hi va haver va ser un relat molt de anem a llarg termini. I anem a llarg termini malgrat els alts i baixos que hi puguin haver a nivell esportiu, fins i tot, perquè durant aquests 10 anys ha passat de tot a casa del Mallorca. I les hem vistes de tots colors, també. Per tant, si ho mirem des del punt de vista del que es va vendre i anem a, fins i tot, a analitzar l'últim tancament comptable del Mallorca, el que podem veure és que en aquests moments, econòmicament, el Mallorca ha tancat un dels millors exercicis de la història des del punt de vista d'ingressos. I que, fins i tot, els plans econòmics que s'havien plantejat estan dins el que els americans esperen d'un club esportiu, que és, al final, la generació d'entreteniment. I, per tant, jo, inicialment, no em faig una valoració negativa de l'arribada d'aquesta propietat, i, a més, si la comparem amb altres propietats o altres inversions estrangeres que hi ha hagut a clubs espanyols. És a dir, al final, durant aquests 10 anys, també hem vist com, per exemple, els xinesos han desinvertit en el futbol espanyol, sí. I, per contra, el que estem veient és que els americans, si bé cada vegada tenen més reticències a l'hora de pensar en inversions en el futbol europeu, mai han deixat de veure el futbol europeu com una plataforma de generació de negoci. Veiem com, per exemple, l'Espanyol ha passat de propietat xinesa a propietat americana. O veiem com la Premier League continua sent una de les grans plataformes dels gegants nord-americans per poder entrar en el negoci de l'esport / entreteniment a nivell europeu. Per
tant, i l'Oviedo també mexicana, no? Ara?
Correcte, i també les propietats mexicanes, també els ingressos, les propietats mexicanes estan tenint bastanta força, en alguns casos moltes d'elles associades amb propietats nord-americanes, i més amb la perspectiva d'un mundial futur. Però el que sí que hi ha és que, des del meu punt de vista, quan una propietat nord-americana arriba a un club europeu, el que sí que hi ha, des d'un punt de vista de concepte empresarial, és que aquell club ha de començar a entendre que el que fa no és produir esport, sinó produir entreteniment. Uh-huh. I la propietat americana s'ho mirarà d'aquesta manera, perquè és la seva única manera que han entès l'esport des de sempre als Estats Units. I això amb el Mallorca es veu. És a dir, si ens hi fixem...
Però t'assembla, Xavier, darreres... una coseta. La propietat americana, clar, hi va haver un moment que el Mallorca estava a segona B, que aquí a nivell d'ingressos...
Sí, sí, correcte.
I les idees que tu puguis tenir en un començament canvien literalment. Pot ser que la gent de Mallorca també ara vegi que en el començament, amb el Mallorca segona B, aquesta propietat es va centrar 100% en l'esportiu i treure el Mallorca d'aquell pou on estava ficat, i ara que ja està a primera divisió, també l'afició pugui pensar que ara se mira més el negoci, el que tu comentaves, els ingressos, els euros, que també a nivell esportiu que el Mallorca vagi d'una manera millor?
Sí, jo crec que fas una anàlisi molt correcta, i en aquest sentit sí que és veritat que quan tu estàs a segona B, les capacitats que tu tens de generació de negoci són molt més limitades.
Clar, i també segona se van centrar en pujar, però ara ja estabilitzats de primera, tal vegada se llenta aquesta sensació, no? Que ara ja se mira més una altra cosa que no l'esportiu, que ha hagut un canvi.
Sí, i crec que la gent també ho ha de contemplar i ho ha d'entendre des del punt de vista del qui és el propietari i del que ha fet el propietari. Uh-huh. En aquest sentit. És a dir, jo sempre diré, prefereixo una propietat americana que una propietat xinesa. Yeah. Prefereixo una propietat americana que una propietat, diguéssim, de l'extrem orient. Mm-hmm. Per què? Perquè, si més no, la propietat americana, des del punt de vista del negoci, entenen com s'ha de gestionar una bona experiència. Sí, perquè al final, el futbol cada vegada evolucionarà més en una lògica de... El futbol de base serà una cosa i ens mirarem la Lliga i la Lliga Hyperemotion i les grans lligues europees, ens les mirarem amb un altre concepte, ens les mirarem cada vegada més amb una idea de negoci, d'anar-nos-ho passar bé i d'entreteniment.
Així.
Malgrat que és lògic que un aficionat del Mallorca, un aficionat del Barça o un aficionat de l'Espanyol tindrà una relació gairebé religiosa amb el seu club. Mm-hmm. Això no en tinc cap mena de dubte, que continuarà sent així a Europa. Però... que la dinàmica capitalista amb què ha crescut sempre el futbol, des dels seus inicis, ens portarà aquesta dicotomia i aquesta separació entre el futbol d'elit i el futbol de base, n'estic convençut. No tindrà res a veure el Poblense amb el Mallorca. No tindrà, inclús et diria més, no tindrà res a veure, de moment, l'Atlètic Balear amb el Mallorca si continua aquesta dinàmica amb aquesta propietat. Mhm. Amb tots els respectes per l'Atlètic Balear, No és cap anàlisi
pejorativa. Està clar. És que d'això, és cert que aquesta propietat ha fet gran coses per Mallorca, hi ha hagut ampliacions de capital, segur que s'ha involucrat en el 100% amb aquest projecte i que el Mallorca pugui créixer, però clar, en els darrers anys, és el que jo te comentava, tema fitxatges, per exemple, la gent el que li agrada és que es fitxin bons jugadors, se diu des del club que hi ha dobbers a caixa, que hi ha remanents per fitxar en el mercat d'hivern, però després... crida l'atenció que aquests fitxatges tal vegada no siguin els que la gent vol o els que la gent pensa que poden venir quan pensen que hi ha doblers a la caixa, no?
Per això tens la sensació com aquest any en què Arrasate no ha sabut gestionar un vestidor
també.
I ha deixat generar un grup de vaques sagrades que s'ha oposat a la renovació de l'equip que podrien entronitzar el Jean Virgil i companyia.
Ai, sí.
Clar, també ha passat això. És a dir, aquí jo crec que és la contrapart de les grans inversions estrangeres. És a dir, si analitzem quins són un dels problemes que poden tenir aquestes inversions en arribar al futbol europeu, és, entre altres coses, que a Europa, a diferència dels Estats Units, en el qual el més important és l'entreteniment, a Europa hi ha un element consubstancial a l'esport, que és que la piloteta ha d'entrar perquè hi ha una política de censos i descensos.
Clar.
I, per tant, com que la piloteta ha d'entrar, llavors aquí sí que hi ha quelcom que sempre farà que l'aficionat, en un moment determinat, et dirà, sí, bueno, perdoni, però vostè fa molts diners, però no em porta un bon substitut per quan Muriqui estigui lesionat.
Sí, ara aquí veu on anirem a segona B, i en vez de venir el Barça,
correcte,
poden entretenir-nos mirant el Barça passar al Madrid i el vendran tots els respectes al Mirandés. No? I...
Correcte, correctíssim. Llavors, aquí és on jo crec, amb tots els respectes, que malgrat el tancament econòmic que s'ha fet del Mallorca i malgrat que el Mallorca està en el major cicle inversor des de l'any 2021, des de l'any 2021, jo mirant xifres, clar, s'han invertit 42 milions d'euros en el club.
Sí, sí.
Que és una barbaritat per un club com el Mallorca.
Sí, sí.
Llavors, en aquesta, malgrat això, sí que és veritat que s'ha de poder entendre que la parcel·la esportiva és quelcom consustancial en la generació d'emoció, també, no? I per molt que tinguem una hospitality cada vegada millor, que ens està donant uns resultats econòmics comercials espectaculars, al voltant d'un més 26% en relació a la curs anterior de tot el que és l'àrea comercial, o que puguem tenir un estadi que t'està donant uns ingressos que han pujat al 21% en relació al curs anterior, tot això s'aguantarà si la piloteta entra.
Sí, sí.
I és una mica en aquesta línia quan jo, per exemple, m'agrada molt sempre remetre'm en aquestes anàlisis més divulgatives de tot plegat, en aquell llibre famós del Ferran Soriano, quan era al Barça, que deia, escolta, la pilota no entra per atzar, però la pilota ha d'entrar.
Sí, no...
La pilota ha d'entrar. I és potser una mica la diferència amb el... amb el... amb les grans competicions nord-americanes, perquè ens entengui el...
Sí, no tens aquesta pressió de descens i de jugar una categoria inferior si les coses no van bé. És així, és així.
Exactament.
Que t'anava a dir, penses que també seria bo que una propietat com la del Mallorca, perquè estan parlant del Mallorca, tingués una figura visible a l'illa, per exemple, un president institucional, un mallorquí, que pugui tenir tal vegada, pugui ser el fil conductor entre aquesta propietat americana i l'afició, perquè, clar, ara hi ha Andy Colbert de president, però Andy Colbert, ben, sincerament, cap en el públic o l'afició del Mallorca, no té aquest pes que tal vegada podria tenir un president institucional.
Més que
res,
que sí que és...
més que res perquè la gent, no sé, se senti més propera, no ho sé, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és possiblement una de les millores que es podria fer en el model. És a dir, el model ja és un model que té un CEO corporatiu i un CEO de negoci, i un CEO esportiu, i és un model en el qual té tota una estructura cada vegada més professionalitzada. Quan jo vaig arribar aquí a l'illa per fer l'anàlisi de tot el model de gestió, els canvis, i el que t'explicaven des del club era espectacular, no? Els hi va Colbert i Salberg i Colbert, principalment, els hi van donar... va canviar l'estructura organitzativa com un mitjó. Però sí que és veritat que possiblement l'evolució que es podria tenir és aquesta figura més institucional que pogués donar aquesta major vinculació i sí. Portar, diguéssim, aquest model nord-americà de negoci, portar-lo en el terreny més, diguéssim, del caràcter religiós del futbol a Espanya, no? Que la penya del Llubí se senti representada, que les penyes de Palma se sentin representades, que els jugadors cada vegada tinguin més capacitat d'entrar en contacte amb el teixit associatiu, perquè al final això també és el que t'acaba generant que tota aquella gent que tu vols que utilitzi les instal·lacions noves, que vols que utilitzin els nous serveis, ho acabi fent. És a dir, aquests serveis no han d'estar només a disposició dels turistes, que era una de les visions utòpiques de la propietat americana.
I també, Xavier, amb tot escarinyo, també, quan les coses no van bé, tal vegada a l'afició del Mallorca li agrada més sentir un president, entre cometes, si pogués fer ser institucional, que sap que sent el Mallorca com a club, i des de fa molts anys, que potser un president com ara és Andy Colbert, que és més de contudes, més mirant cap en el negoci, també això pot influir.
Sí, perquè al final també hi ha aquesta qüestió, com et dic, de la necessitat que tens de la vinculació local.
Sí, de pertinença, no?
I el futbol a Europa... Exacte, el sentit de pertinença. El futbol a Europa genera molt sentiment de pertinença. És quelcom que explica molt bé la geografia europea. Clar. Els clubs de futbol expliquen molt bé la geografia europea i expliquen molt bé com són les societats europees, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista de la pertinença, que tu tinguis una figura institucional que realment representi el club, és quelcom necessari. De fet, Mallorca, o el Mallorca, persones que representen el Mallorca i que són ambaixadors del Mallorca, ja n'hi han. I molt conegudes, comptant els dos grans tenistes de l'illa, eh?
I tant, i tant.
El
Mollà
i el Rafa. Per tant, diguéssim, aquests dos ja són uns grans ambaixadors del Mallorca. Però sí que és veritat que tu no pots deixar a la societat civil mallorquina, no els hi pots deixar a su libre albedrío, permetem l'expressió, la representació institucional del club. Perquè això fa que llavors la política de negoci, que hauria d'estar clarament alineada amb la política reputacional de la marca, diguéssim, generi fissures. És a dir, la reputació de la marca, que aquí hi ha bona part la lleialtat dels socis, la reputació de la marca, i afecta molt la lleialtat del soci, doncs aquesta reputació de la marca doncs, ha de ser clarament sustentada també per aquesta figura institucional que et reforci aquest sentiment de lleialtat. No?
És així. I ja per acabar, Xavier, en tot el que tu saps, tots els estudis que has fet, tu a llarg termini ets optimista o veus una viabilitat llarga en el Mallorca amb aquesta propietat?
Jo, a nivell econòmic, t'haig de dir que de moment no veig elements de preocupació. És a dir, veig que s'està seguint el pla estratègic que es va implementar i que es volia implementar. Per tant, no veig senyals de preocupació.
No tens sensacions que fain un poc marxa enrere o estiguin un poc més, no sé, que no mirin tant cap al Mallorca, no?
Vist des de Península, uh-huh. Vist des de Península, i per un mallorquí d'adopció com jo a nivell familiar, sí. No et puc dir que, diguéssim, vegi senyals de preocupació. Uh-huh. Ara, sí que crec que és important que es tingui en compte que la pilota ha d'entrar.
Qui t'estima?
Perquè aquest és el tema. És a dir, perquè possiblement és la tonteria més grossa del futbol. Però és realment l'essència del futbol, que la piloteta entri. I, per tant, si l'àrea esportiva no és suficientment... no pensa suficientment a nivell estratègic per poder vestir un equip que acabi musculant l'àrea econòmica, llavors sí que hi haurà una dicotomia, una falla entre les dues àrees que ens pot generar preocupació futura. Però jo el pla econòmic el veig molt sòlid. Les inversions que s'han fet les veig molt lògiques. Inclús els sponsors que s'han buscat.
Perquè... I també l'estadi, no? També s'ha donat una passa important en l'estadi.
No, aquí vaig, és a dir, sí. La renovació de l'estadi, o, per exemple, les renovacions dels sponsors que s'han fet, o les activacions que s'estan fent, no ens en oblidem. Per exemple, el Mallorca és un club que de seguida va veure que Mallorca, futbol i ciclisme han d'anar agafats de la mà, per exemple, no? I per exemple, els acords amb Specialized, per exemple, van ser molt interessants des d'un punt de vista de la unió de dos esports o de posar en valor tot el que és la sostenibilitat en el valor de marca del club. Però tot això... des del meu punt de vista, ha d'anar acompanyat d'una política esportiva que funcioni. I clar, que tu perdis contra el Girona no és un bon senyal.
És així.
Posem-ho d'aquesta manera. Aquí a la universitat, que jo estic molt a prop de Girona, els meus companys gironins estaven encantats de la vida.
I tant,
però, clar,
i tant. Sí, perquè també ho passaven malament, ells, eh? No estaven per tirar coets.
Exacte, perquè ho estaven passant malament i no estaven per tirar coets. Però clar, els mallorquinistes... no poden estar contents d'haver perdut contra el Girona perquè és un equip que, evidentment, és directament un rival directe, no? Per altra banda, fixem-nos una cosa, és a dir, ens havien vengut a nivell d'àrea econòmica, i per posar, diguéssim, petits llums d'alarma, ens havien vengut que l'acord amb CBC seria amb flors i violes. Si anem a analitzar els ingressos audiovisuals del Mallorca d'enguany, de l'últim tancament, en l'últim tancament els ingressos han decrescut. I han decrescut un 6%, entre altres coses, perquè hi ha pagaments a CBC.
Clar que sí. Ah, sí,
per tant, aquí, possiblement, si no fos perquè els americans tenen clar que l'àrea de creixement és l'àrea d'hospitality, l'àrea comercial i l'àrea d'estadi, el Mallorca podria estar en una situació complicada a nivell econòmic. Uh-huh. Per al mercat, si ens ho refiem tot el mercat audiovisual com era antigament. No? Per tant, llums d'alarma i, a la vegada, aspectes positius d'una gestió que sempre mirarà més, en aquest sentit, jo ja ho vaticino, mirarà més a l'entreteniment mentre hi hagin els americans que no pas a que la piloteta entri. Això també l'aficionat ho ha d'entendre.
Sí, sí, entreteniment, però que si la piloteta no entra, de cada vegada l'afició també, aquesta setmana hi han anat 16.000, són moix. Hi ha 22.000 socis, per tant, hi ha molta gent que sí, ja sí. No van al camp, que li costa perquè no acaba d'enganxar-se, ja no a la propietat, sinó també aquesta temporada, tu saps, en el joc de l'equip, la situació de l'equip.
No,
hi ha un ambient una miqueta enrarit, per tant, no tot és això, però bé, veurem com va. Res, Xavier, que moltes gràcies. Ha estat un luxe poder parlar amb tu aquest dia que fa 10 anys de l'arribada de la propietat americana en el Mallorca. M'aquest amb això, que en quant a negoci, tu veus una viabilitat a llarg termini, que no s'ha de passar pena, però
sí,
està clar...
Si més no, mig termini.
Sí, mig termini.
Els negocis són sempre volàtils, sí, i més en els temps que corren, no?
Però sí, sí.
I més en trama a la Casa Blanca.
Sí, sí. És així,
no te n'oblidis.
És així. Què t'anava a dir? Idò, res, però important, sobretot, està molt bé la propietat americana, però que la pilota entri. M'he quedat també amb aquest titular, que ha d'entrar, perquè si no tot també se'n va un poquet en orris, eh?
Correctíssim, que la piloteta entri.
I a veure si guanya el Mallorca Vallecas diumenge a les dues del migdia. Res.
Això també ho desitgem tots.
Xavier, moltíssimes
si
gràcies.
Si més no, a casa.
A casa, sí.
Si més no, a casa.
També és important. Res, que gràcies i que anem parlant. A veure si continua complint any la propietat americana i podem parlar amb tu també,
Anem parlant.
Vinga, moltes gràcies, Xavier. Una abraçada forta. Adéu.
Una ferrada. Adéu.
I d'això, bona viabilitat a mig termini i també que la piloteta entri a veure si comença a entrar diumenge a l'estadi de Vallecas a partir de les dues en el partit que jugarà el Mallorca contra el Rayo Vallecano, les baixes ja conegudes de Morlanes i també Antonio Raillo. Del partit contra el Rayo Vallecano de diumenge n'ha parlat en els mitjans del club el migcampista mallorquinista Samu Costa.
Creo que estoy bien. Pues estoy aportando también en otra parte que año pasado no aporté y el primer año tampoco, que son goles y llegada más a área. Y pues esto es un trabajo que yo vengo haciendo en los entrenos y la verdad es que me siento muy bien y quiero seguir aportando en eso. No, la función llegó muy natural, o sea, no ha trabajado para empezar a hacer goles, es solo... Pero a veces es un pequeño cambio mental o un pequeño cambio táctico que ya te hace cambiar mucho. Y lo que el míster me pide es que pise área, que tengo capacidad de pisar las dos áreas muy fácil en poco tiempo. Entonces, aprovechar mi físico y pues mi capacidad de recorrer mucho campo para siempre pisar área. Al final, en la área siempre puede pasar cosas y como tengo... También buen tiro y trabajo mi tiro, pues siempre voy a tener oportunidades de marcar. No, ha sido una derrota, entonces no hay que volverse locos, hay que seguir trabajando y confiando en los staff. Ya tenemos oportunidades este fin de contra el Rayo. Sí, es un campo difícil, pero ya estamos acostumbrados, no nos tiene que influenciar o lo que sea en nuestro partido. O sea, cuando estás en campo... Normalmente dejas de escuchar lo que pasa afuera y solo estás enfocado en lo tuyo. Y esta semana estamos trabajando fuerte, estamos entrenando bien y más específico para hacer un buen partido ahí. Y seguro vamos a hacer.
Partit sempre complicat a l'estadi de Vallecas i més en les baixes que arrossega el conjunt de Jagoba Arrasate. Aquest partit, ja ho sabeu, ho viurem en directe a IB3 Ràdio les dues del migdia i el volem analitzar perquè el panorama per a Arrasate no és fàcil amb aquestes essències amb el nostre míster, amb en Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Quin panorama, no?, per el primer desplaçament de l'any sense el capità, sense en Antonio Raillo. Quin contra tens, mare meva?
Sí, la veritat que sí. Sí, evidentment, és un dels jugadors més importants, el capità, i la veritat que és una baixa important davant d'un equip, el Raillo, que no és que vagi tampoc sobrat de punts. Partit complicadíssim. Vallecas no mai ha estat un camp fàcil i anem a veure almenys com els presentam.
Què penses que podria fer en Jagoba Arrasate? Que enviar en Raillo ja directament per en Cumbula, optar per línia de 3 i també ficant en David López? No ho sé, ara mateix és una incògnita, perquè l'Antonio Raillo és un d'aquests jugadors que a la Lliga encara no s'havia perdut cap minut.
És una incògnita. És una incògnita perquè ara mateix, és el que tu dius, pot sortir en línia de 3, pot sortir en línia de 4, en Cumbula, per jo crec que és opció, és recanvi natural en aquests moments. Però, bueno, depèn de si surten 3 o surten 5. Per tant, anem a veure, haurem d'esperar.
També la baixa de Manu Morlanes, una baixa més substituïble, podríem dir, perquè tens també en Omar Mascarell, tens en Antonio Sánchez, tens on més triar.
Sí, aquesta baixa més, és el que tu dius, tens més membres per què enviar i no és tan important com pugui ser l'absència d'en Raillo.
En Sergi Darder va sortir xiulat l'altre dia contra el Girona, ja el va seure el dia de València, si no record malament. Seria el moment també de donar un poc més d'oportunitat a en Pablo Torre, trobes?
Saps què passa? Que és un camp complicat, és un camp amb petites dimensions, potser no és el millor camp per un jugador tècnic com pugui ser en Sergi Darder, però bé, és que el seu substitut també són més o manco, són del mateix estil, per tant, anem a veure què és el que fa i el que espera en Jagoba Arrasate. Però sí, possiblement pot ser... és una de les dues alternatives, és una o l'altra, per tant, jo crec que cap dels dos els beneficia el camp, el terreny de joc, però bueno, aquí ho ha de decidir en Jagoba.
Més enllà de les baixes i els canvis que pugui fer Jagoba Arrasate, què se li ha de demanar en aquest Mallorca diumenge a Vallecas?
Intensitat. Intensitat. És a dir, si tu dones tot i perds, mira, te posaré l'exemple, l'Espanyol contra el Barça.
Sí.
Va perdre, se va mereixer guanyar, va lluitar, va sortir aplaudit de l'estadi seu. Però això és el mínim que s'ha de demanar a un jugador professional. A Mallorca hi ha moments que pareix que no donen aquest tot. No sé si és falta de confiança, saben que estan a dos punts de descens, no han encadenat dues victòries consecutives, això te fa tremolar. Jo no crec, evidentment, que això no ho fan aposta, però sí que és vera que han de pujar un punt més perquè si no, no els hi donen el que està fent.
I ja per acabar, quin partit esperes a Vallecas en quant al rival? Tu et deies un camp petit, un camp que sempre és complicat, la gent que es pitja molt. Quin partit podem esperar?
O que m'equivoqui, però un partit feo i trebat.
Sí, sí. Té pinta, apunten això, eh?
Apunten això, ojalà mos equivoquem i vegem un partit atractiu, però és que vagi qui vagi a Vallecas, poc pit vols un partit atractiu, vols intensitat per part del Rayo, que tu has d'empatar aquesta intensitat perquè si no te guanyarà. Ja no se trata de jugar millor o pitjor, jo crec que se trata d'aquest punt que mos falta en el Mallorca, igual amb el Rayo Vallecano, perquè el Rayo Vallecano sí que si té una cosa, són com per exemple el Getafe, que te dona el 100%, i més a dintre seva, per tant, si tu no els empates aquí, pues tindràs problemes.
Un Mallorca que jugarà un partit contra el Rayo, podríem dir, tal vegada és un dels partits que jugarà més, no sé si més pressió o no, perquè si no se guanya o se puntua a Vallecas, la cosa se pot complicar d'una manera important, pot caure fins i tot en descens. Ja s'està començant a apuntar cap a en Jagoba Arrasate. Jo no sé si se cau a Vallecas i segons quina sigui la imatge, alerta el que pugui passar aquesta setmana.
Aquí està, sobretot jo crec que s'imatge. Jo crec que és fonamental. Dir, tu pots perdre, hi ha moltes maneres de perdre. El que has de perdre és de dret, no de jugut. Per tant, anem a veure que en Jagoba Arrasate se li està donant marge, té marge, encara té marge, però sí que arriba un moment que si ho tens jugada per només la posició sempre està bé, que estem sonant.
I també, Tomàs, amb el que ve per endavant, perquè després de Vallecas ve l'Atlètic Club i vas en el Metropolitano, que mare meva.
Aquí està, és que si tu...
Si no has fet els deures fins ara, ara te comencen a arribar les presses.
Claro, arribar a les presses contra equips que teòricament no són de la teva lliga. Per tant, seria importantíssim el manco no perdre en Rayo Vallecano i esperar aquest dos partits, però si tu perdre en Rayo Vallecano, mira quin panorama que tens. Tu has dit, Bilbao i Atlético de Madrid. Per tant, imagina't com se li pot posar el panorama com a Mallorca.
Ja n'hi ha, seria un bon berenar. Sí. Res, veurem què passa a Vallecas. El partit apunta a feo, però com a mínim el Mallorca que tregui els 3 punts i pugui respirar una miqueta, perquè si no, la setmana serà complicada. Tomàs, gràcies, xerram.
Altres.
Adéu, vagi bé.
Diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. IB3 Ràdio, passió pel futbol balear.
IB3 Ràdio és entreteniment. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 39 minuts, continuem en directe a Esports 3 migdia. El Mallorca juga diumenge a les dues i l'U d'Eivissa jugarà dues horetes abans contra el Cartagena. Una vegada més, partit importantíssim, necessitat de guanyar perquè el conjunt pitius ja es troba en posicions de descens. Ha parlat fa un minuts a Can Misses el tècnic de l'UD, en Miguel Álvarez, i allà hi ha estat el nostre company Raúl Medrano. Raúl, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui. Sí, sembla que vivim atrapats en el temps, darrerament, amb la situació de l'Eivissa.
És com un bucle, no?
Del tècnic. Sí, és un bucle del que no sortim, perquè amb la diferència de que cada setmana estem un poc pitjor.
Sí, només pot sortir guanyant un partit, però de moment en Miguel Álvarez només n'ha guanyat un del 10 que ha dirigit a Lliga.
Un de 10 a la Lliga, més l'eliminació a la Copa. La veritat és que els números costen de pair i costen de sostenir, no?, la posició de l'entrenador. Però bé, ell, ara ho escoltarem, s'ha mostrat...
Feia estona, Raúl, que no parlàvem amb tu des de les festes de Nadal. Crides atenció, no?, la paciència que té en Amadeo Salvo amb en Miguel Álvarez a la banqueta, no?, mirant la trajectòria, el currículum, a l'hora de destituir entrenadors de Amadeo Salvo, que en Miguel Álvarez, després de 11 partits dirigits, una victòria, encara se segui a la banqueta de l'UD Eivissa. Per què?
Jo crec que en aquesta ocasió, a veure, jo no estic al cap de Amadeo Salvo.
La teva opinió, les teves sensacions.
No sé si dir-te afortunadament no estic al cap de Amadeo Salvo. És cert que, d'entrada, tenint en compte això, l'historial d'acomiadaments crida l'atenció, però jo crec que en aquesta ocasió s'ha optat més per canviar la plantilla de punta a punta, de fer una renovació integral de l'equip i dur-li jugadors a l'entrenador més del perfil del que ell entén com ha de ser el joc. En aquest 4-4-2, ell, per exemple, fa una setmana va dir que ell volia tenir quatre davanters centres a la plantilla i estan en camí de fer-ho. Ara, això se pot aguantar un partit, dos, tres, però jo, si ara Miguel Álvarez acumula dos o tres derrotes seguides, al final caurà pel seu propi pes i segurament acabarà fora del club. De fet, la rumorologia d'algunes pàgines especialitzades parlen de que un dia més s'estaria jugant al càrrec aquest diumenge. Bé, de moment aguanta, de moment Amadeo Salvo ha optat per la via d'acomiadar cinc futbolistes, perquè ja són cinc jugadors que han abandonat el club de manera unilateral com a decisió de club, i ara s'hauran d'arreglar, imagina, els jutjats, aquest trencament de contracte. De moment Miguel Álvarez segueix aquí i...
Qualque sortida de Raúl t'ha cridat més atenció o t'ha sorprès? No.
Bueno, a veure, segon el que entenem per sorprenent, des de fora, clar, la sortida de Alex Gallar, que era un jugador capdalt a la plantilla, el segon o tercer millor pagat de la plantilla, un jugador amb ascendent, que era la seva tercera temporada, capità, molt important, sobretot la primera temporada en el club, i que ara marxi d'aquesta manera, rescindir-li el contracte, sí. Crida l'atenció. El que passa és que estem aquí, veiem el dia a dia de l'Eivissa, dels entrenaments, dels partits, a més ja havia quedat fora de la convocatòria dos partits, ja intuïem que això passaria. És trist, no?, que un cas, en aquest cas com el de Gallar...
Sí, que s'hagi de sortir per la porta de darrere després d'aquesta trajectòria dins el club. Sí, sap greu.
I és trist i preocupant, i hauríem de fer-nos mirar, no?, per què arribem en aquesta situació. Hi ha dos casos diferents, hi ha dos casos com el de Javi Bellman i el de Santi Müller, que eren dos jugadors que no estaven comptant, no estaven tenint, el porter no havia jugat i Santi Müller gairebé tampoc havia intervengut, que estaven més fora que dins. De fet, Javi Bellman diferent perquè seria ell qui hauria demanat sortir per la seva suplència. I després estan els casos de Fede Vico i de Josep Senyer, que són dos fitxatges gairebé calcats en aquest sentit, dos jugadors amb molta experiència a segona divisió, Fede Vico amb molts partits també a primera, que arriben aquí i no donen rendiment. És un patró que s'ha complert i s'ha repetit al llarg de moltes temporades, aquest perfil de fitxatge de galons, fitxatge molt de nom, però que al final aquí no dona rendiment, i aquesto sí que no sorprèn tant. Sap greu, perquè són jugadors cars, són jugadors que il·lusionen en el moment que els anuncies, però d'aquí ja en sabem uns quants d'aquestes que il·lusionen, però d'en seguida se'ns baixa el suflé un poc, eh? I acaben fora perquè no estaven fent. Fede Vico sí participava bastant a les alineacions, però la veritat és que el seu rendiment ha estat lluny de ser important i de ser un jugador diferencial a la categoria, que és pel que se li va dur. No seran els últims, segurament...
No, n'hi haurà més de sortides, segur que n'hi haurà més.
Hi haurà més. El que passa és que Miqui també han d'arribar, perquè al final...
N'ha arribat un avui, no?
No te pots plantar un partit amb 13 o 14 jugadors.
No, però encara perdràs 0-3 per no presentar-te, no? Però,
exacte. Però, avui ha arribat un, sí, vinga, va, anem a parlar de coses més alegres. Avui ha arribat Max Svensson, que sí, es diu així perquè és fill del mític Svensson, porter del Barça d'handbol, suec, és nascut a Barcelona, perquè va néixer quan el seu pare jugava handbol al club blaugrana, arriba del Casa Pia, que és un equip de la primera divisió de Portugal, on la veritat no havia jugat gaire, havia enguany només ha participat en 6 partits, 6 suplències, molt pocs minutets per Svensson, però l'any passat sí que va jugar més i va fer gols a primera divisió de Portugal. Abans havia passat per el planter de l'Espanyol, pel filial d'Osasuna, amb el que va arribar a debutar primera, i també una molt bona temporada a primera federació amb el Deportivo de la Coruña. És el primer fitxatge, encara jove, té 24 anys, és el primer dels que molts que han d'arribar. Avui ja s'ha entrenat Max Svensson, i Miguel Albert ha confirmat que demà viatjarà amb el grup i que diumenge ja podria tenir fins i tot els seus primers minuts de blau cel. Si et sembla, escoltem el que ha dit Miguel Álvarez a propòsit d'aquest primer fitxatge de Max Svensson, que pareix petició personal, però també li agrada a Javi Lara, i de què més necessita l'equip i per on poden anar els trets d'aquest mercat d'hivern.
Creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Es indudable que casi... Todas las posibilidades, no todas, pero casi todas las posibilidades del mercado de invierno es lo de siempre, que él viene de primera de Portugal, es un jugador que ha jugado ya en categoría, pero ahora le falta pues, el ritmo de competición que da jugar partidos. Pero para nosotros es un jugador que si coge su nivel, nos va a ayudar muchísimo. Porque, bueno, ahora lo que estamos haciendo es, tenemos la oportunidad de reconstruir un poco la plantilla donde tenemos, creo que hay más necesidad. Que es arriba y en banda, está claro, que necesitamos gente, ya lo dije el otro día, ¿no? Creo que es donde ahora tenemos más posibilidades y bueno, vamos a ver cómo el mercado va.
Serà mogudet el mercat d'hivern d'aquí fins que es tanqui a Can Misses. De ben segur, com deien Raül Medrano, sortiran més futbolistes, però també n'han d'arribar de nous. I a Miguel Álvarez també li heu demanat pel seu futur, de com ho veu, i també persistiria bé, perquè com Amadeu Salvo és imprevisible amb aquests temes, si tal vegada qualcú del club, qualque veu autoritzada de l'entitat sortís, a dir que amb en Miguel Álvarez fins a que s'acabi, o no, Raül?
Sí, jo li he demanat jo una altra vegada, ja em té un pot de por, quan agafo el micro ja em veu la mirada...
És com
de...
una entrevista, és com un tu a tu, Medrano, Miguel Álvarez, a la roda de premsa de Can Misses, eh?
No, hi ha més gent, però el que passa és que el que li acostuma a demanar pel seu futur sempre som jo, i avui ja m'ha fet, en marxar m'ha fet una petita broma de el dia que me echen me voy a plantar en tu casa yo a perseguirte a ti, m'ha dit, fora de micro, m'ha dit en broma, però al final tanta broma, jo crec que al final ja no li està acabant d'agradar, que sempre vagi...
És el que diu, no?, entre broma i broma, la veritat s'assoma,
sí,
no? Per tant,
exacte, jo crec que avui ha assomat.
Que trobaràs en el final.
Jo crec que avui ha assomat un poc la veritat, en aquesta broma. Però bé, això que li hem demanat, perquè un portal especialitzat de X, de la xarxa social X, molt famós pel que fa al futbol de segona, primera federació, ha tornat a dir que hauria rebut un nou enèsim ultimàtum i que si l'equip no surt a un bon partit i un bon resultat a Cartagena podria estar fora. Jo li he traslladat això i també li he demanat com és, no?, fer feina amb aquesta guadanya sempre com perseguint-te, no?, com aquesta ombra d'amenaça d'acomiadament, i ja t'ho dic, s'ho ha pres amb humor, però bé, això és el que ens ha contestat.
Ni preocupado, ni digo que estoy ocupado en mejorar el equipo, no puede ser de otra manera, y yo guadañas no veo por ningún sitio, veo que es fútbol, y que da igual, me parece el del Marbella, hasta tres partidos, ¿no? Me parece el del Marbella, así que este fútbol es una locura. Entonces, si se ha convertido en locura así, yo voy a estar preocupado. Estoy ocupado. O sea, y después de lo que tenga que pasar, que pase, y lo que tenga que ser, será. De momento que estoy aquí, estoy reforzado por el club. Yo no creo que el club tenga que salir y decir, bueno, no, porque yo sé lo que es fútbol. Y está claro cómo es esto y, por tanto, no tiene que salir. Yo creo que el refuerzo del día a día, cuando hablo con el presidente o con Javi, pero bueno, esto del fútbol siempre es la misma historia. Yo tenía una frase que siempre decía que el fútbol es la gran mentira mejor contada del mundo, ¿no? Pues a veces porque lo que vale para una semana, para la otra no vale.
Se'l veu molt en Amadeo pels entrenaments i per Can Misser, o no?
Sí, avui no hi era, però ahir, per exemple, sí que va estar gairebé tot l'entrenament. Avui era Javi Lara, que estava allà a la grada observant tot l'entrenament, i ja t'ho dic, no sé, jo sí que penso, això que deia que el club no li ha dit res, perquè li ha demanat si ell pensava que el club havia de sortir, d'alguna manera de reforçar públicament la seva figura com a resposta a aquesta rumorologia constant de que estaria fora, de que cada setmana pareix que té un ultimàtum damunt la taula. Ell ha dit que no, que el club no té per que respondre, no?, en aquesta rumorologia. I bé, jo crec que...
Però això, Raül, fins que no guanyi un partit, això serà, com tu deies, un bucle. Cada dilluns estarem a ser mateixes.
No, i encara que el guanyi, recordem que Paco Gémez va ser acomiadat després de guanyar.
Sí,
no?
Sí.
Precisament. Bé, a tot això, ja partit, diumenge, l'equip viatja demà molt d'hora, a les 8 del matí del vol, cap a Alacant, s'entrenarà a Elda i diumenge s'enfronta al Cartagena, un rival potent, un camp difícil, un partit molt complicat el que té l'Eivissa diumenge en la situació en la que està. El Cartagena ara mateix és sisè perquè va començar un pèl malament la temporada, però l'ha millorat i ja torna a estar amenaçant aquesta zona de playoff. I per ser un camp, el de Cartago Nova, on no serveix de gaire mirar aquesta estadística, però la veritat és que és curiosa l'estadística a Cartagena. L'Audi ha disputat tres partits oficials allà, dos a segona divisió i un a primera federació, no, perdó, a l'antiga segona B, sí. I el balanç és 3 derrotes amb 13 gols en contra i un a favor. 6-0, 5-1 i 2-0 són els resultats que han encaixat.
Hauríem de mirar d'aquest girar la dinàmica, diu Monge, perquè si no, mare meva, sí. Quins números, sí. Que rufen.
A que sí, és que et fa ganes de no
veure el partit. Demà ben pres qualsevol que agafa l'avió pensant en aquests números.
Sí, no, bé, jo no ho he recordat en roda de premsa, per si Miguel Álvarez no el sabia, que segur que sí que el sap, però mira, millor que no el sàpiga. Per cert, partit que podrà veure, a banda d'escoltar aquí a IB3 Ràdio, també a IB3 Televisió, aquest Cartagena-Eivissa, diumenge a les 12.
Així és, en directe per IB3 Ràdio, en la narració d'en Gavi Fortesa, i en directe també, com diu en Raül, per IB3 Televisió, a la narració, precisament, d'en Raül Medrano.
Molt bé, si arribo, perquè vinc un poc...
Tu vaig un poc tocat de seguir Gamella,
eh? Sí, un poc, sí, m'hauré de cuidar caramelos i aquestes coses.
Sí, t'hauràs de cuidar ben cuidat. Ha parlat del Cartagena, Miguel Álvarez, no?
Ah, sí, ha parlat del Cartagena, lògica, poc, perquè no era el tema del dia, no, el rival no acostuma a estar a l'agenda del dia, i bé, ha parlat això, que és un rival ben complicat, que el que coneix molt bé, i bé, al final a l'Eivissa no li queda un altre que intentar començar a redreçar ja el camí. Això és el que ha dit del conjunt de la regió de Múrcia, rival de l'1 de diumenge.
És un dels equips que crec que en casa, bueno, el seu futbol associatiu és potent. Es un muy buen equipo, con buena plantilla, entonces hay que preparar el partido bien y lo hemos preparado como siempre. Ni más ni menos, yo como la semana anterior también. Y las anteriores, claro.
Idò, així ha parlat del partit. És cert que tampoc s'ha banyat massa en quant al rival i al partit. Ha estat un poc, ha passat un poc per damunt, però bé, a veure si suma altres punts l'Audi d'Eivissa. Partit complicadíssim, Raül. Toca sumar,
Partit molt complicat, a mi em costa ser optimista, eh? En compte,
i el calendari, xerràvem amb en Toni Torres aquesta setmana, i el calendari, si el mires bé, també a Mems, quan ja només dus 20 punts i estàs en descens i no has fet els deures, és cert que tens l'obligació ja de començar a guanyar sí o sí, però el calendari tampoc convida molt l'optimisme, però bé,
no, bueno. Perquè recordem el mes de gener que tenia l'Eivissa, la derrota la setmana passada contra l'Eldense, un ex-segona. Avui, diumenge visita el camp del Cartagena, una altre recent descendit. Després, diumenge que ve, visita Can Mises al Múrcia. Després, la UD visita el camp del Nàstic de Tarragona. I després rep l'actual líder, l'Atlètic de Madrid... Ja. No, perdó, l'actual segon classificat, l'Atlètic de Madrid B. O sigui que déu-n'hi-do el calendari, sí, sí. 5 partits seguits que tenia l'Eivissa en aquest inici d'any.
Complicat. Res, Raül, diumenge, Cartagena, UD Eivissa en directe per IB3 Ràdio també, per IB3 Televisió. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Raül.
I igualment, adeu.
Adeu. Raül Medrano en tota la darrera hora de l'U d'Eivissa. Darrera aturada per publicitat i encara ja la recta final. Demà juga l'Illes Balears, Palma Futsal.
Tres ràdios esport.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé per ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Minutets per acabar, 5 minutets per arribar a les 2 del migdia. Gavi Fortesa, com estàs?
Bon dia.
Demà tenim futbol sala i del bo, Còrdoba, Illes Balears, Palma Futsal, per tancar abans de l'aturada aquesta lliga regular, menys 5 una victòria i sumant 6 de 6.
A veure com arriben, perquè el viatge és Palma-Madrid, Madrid-Màlaga, Màlaga-Còrdoba. No sé ara per on són.
Mare meva,
no sé per on van.
Per Màlaga jo els vaig ara, o no, en aquesta hora.
Però
a les 6 i mitja estaven citats a l'aeroport per jugar demà a les 5 de Soro Baixa. I també saludam el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Bones, què tal? Com estàs?
Molt bé, tu?
Bé. Aquí... esperant, no?, que se reprengui una altra vegada.
Clar que sí.
L'activitat.
Demà contra el Còrdoba se va guanyar el Manzanares, un partit que s'havia de guanyar sí o sí després de la Supercopa d'Espanya i també per recuperar sensacions. I ara, per tancar aquesta lliga regular abans de l'aturada d'un mes, amb una victòria per ja afrontar aquest mes en tranquil·litat i poder preparar mesos que seran molt intensos.
Sí, a més, ja la victòria de Manzanares, en el final, per la manera en què va arribar, va parecer que era una cosa normal o que era una cosa fàcil. I recordem que Manzanares està fent una gran temporada i està tenint un molt bon joc. I Palma, pues, més enllà de venir-se baix o de pagar les conseqüències d'haver jugat la Supercopa, dos partits molt exigents, amb molt poc temps de descans i de preparar el partit, va donar un nivell altíssim. I ara, pues, un altre complicat rival, perquè sí, Córdoba està fent bé les coses i no serà tampoc una pista fàcil.
No, i estem parlant d'una classificació que ara mateix, entre el tercer i el vuitè, n'hi ha 3 punts. És una bogeria. El Cartagena en té 28, Palma, Jaén i Manzanares... Palma i Jaén, 27, Manzanares, 26, i en 25 està en Movistar Inter i Valdepeñas. És que és una autèntica bogeria. Han de dir que el Palma ha viatjat sense Luan Müller i sense Charuto, i han quedat a casa els dos jugadors del filial que darrerament estaven completant la convocatòria.
Sí.
Luis Feliu i Adrià López no han viatjat cap dels dos. 13 jugadors i, bueno, i a treure, Miquel, un altre partit obligadament per mort d'aquesta classificació.
Sí, és veure que ara, a pesar que estem encara molt en fora, pareix que està jugant contínuament finals, no? I més aquest partit que després vendrà saturada per lo que és el compromís internacional de la selecció i acabar, pues, per afrontar, no?, aquesta temporada de descans, havent complit en els dos darrers partits que estiria la mar de bé i amb una miqueta d'aire i pensant que aquest temps d'aturada a Saquil li vendrà bé per recuperar jugadors, pues, seria genial, no? Jo crec que aquest partit té aquesta doble significació i el Palma així l'ha d'afrontar. I referent a jugadors del filial, pues, també és normal que ara que el filial torna a reemprendre la competició, pues, els jugadors estiguin més enfocats
en dinàmica de filial,
no? Equip. Sí, perquè, a més, Estiu ja té una bona classificació, està en posicions que pot pensar a un final de temporada també trepidant, podent aspirar a lluitar per un possible ascens, no? Que jo crec que hauria de ser l'objectiu del Pau, no tenir un filial a la màxima categoria que ho pugui tenir, que en aquest cas seria la segona divisió, perquè aquests jugadors se foguen ja sinó en el maig. No és el mateix un jugador que t've d'un ritme de competició de segona B que un jugador que t'arriba del ritme de competició de segona.
I tant, sí, que envia moltes botes, el bot és molt, molt gran. Miquel, moltes gràcies i t'escoltam demà amb aquest partit, eh?
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel Vidal, que demà amb en Gavi Fortesa mos contarà aquest Córdoba-Palma futsal. I, per cert, Gavi, van d'acomiadar-te, donar-se enhorabona, ja li van donar ahir en directe en Mario Ribillos,
sí,
que
sí,
ha estat convocat amb molt de mèrit.
10 anys després torna a una Eurocopa. Uh-huh. He vist una foto de l'Eurocopa del 2016 que va guanyar Espanya, i en aquesta foto hi són José Ruiz i Raúl Campos.
Mare meva.
Raúl Campos encara juga amb el Manzanares, dos ex del Palma.
Sí, sí.
Miguelín, Mario Ribillos i Lin són en aquesta foto. I dos porters que encara... que demà s'enfrontaran. Juanjo del Pozo Murcia i Jesús Herrero de l'Inter Movistar.
I fa 10 anys, i miren Mario Ribillos, lo important que és pel Palma, sobretot aquesta temporada.
Espectacular.
És increïble. Se va notar la Supercopa, quan se'n va anar ell, va caure en picat. Res, Gavi, demà, a partir de les 5, aquest Córdoba, Illes Balears, Palma Futsal. Res, segons per arribar a les dues del migdia. Així com sempre, acabam aquesta edició de divendres d'Esports 3. Tornarem dilluns a partir de la 1:05 a la tertúlia per analitzar tot el que ha passat aquest cap de setmana. Passau un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adeu. Son las